10 i 14 minuts del matí, aquest mes de desembre, potser val la pena dir-ho, com que som d'una generació ja que té una certa edat i de petits ens ensenyaven els grans noms de la història, aquest mes de desembre farà 75 anys que a un senyor li van donar el Nobel de Medicina per haver descobert... en el seu camí de la vida es va unir allò que en diuen la serendípia, que és una casualitat d'aquelles gairebé miraculoses. Ell va dir en el seu dia: de vegades hom no troba allò que està cercant. Quan em vaig despertar just després de l'albada del 28 de setembre del 1928, per descomptat que no em plantejava revolucionar tots els medicaments que s'havien descobert, i el primer antibiòtic del món, no hi pensava, però suposo que allò fou exactament el que vaig fer. Qui va reconèixer això va ser Alexander Fleming, l'inventor de la penicilina. Avis i àvies, aquells que varen patir la tuberculosi després de la guerra, recordaran molt aquest nom, perquè hi ha molts carrers a tot arreu amb el nom d'Alexander Fleming. Segurament perquè la història necessita persones que aconsegueixin aquestes fites, perquè si no, de tuberculosos encara n'hi hauria com n'hi ha, i de morts n'hi hauria molts més dels que hi va haver en el seu dia. Doctor Antoni Trilla, bon dia i bona hora.
Molt bon dia i bona hora a tothom.
A nosaltres de petits ens deien que Fleming havia estat un gran home, que Louis Pasteur havia estat un gran home per haver aconseguit allò que havien aconseguit, que era bàsicament un remei, no? Una vacuna, una cura. Ara sembla que costi molt parlar de vacunes i cures a vegades i dels avenços científics sense que hi posem aquí una mena de, no sé si dir, d'una subordinada a la contra, no?
Sí, és evident que en aquella època grans persones que són de situacions molt diferents, Pasteur, Koch i, evidentment, Fleming, que és el que encara tenim molt viu, com dèieu molt bé, a la memòria i, a més, amb una relació especial, encara que puntual, amb Catalunya, que va fer també que, com has dit, molts carrers de molts municipis de Catalunya porten el nom del doctor Fleming. És evident que en aquell moment, diguéssim, la situació era molt dolenta, perquè en el cas de Koch i Pasteur no es coneixia pràcticament encara quins eren els microorganismes que provocaven les malalties i, per tant, no es tenien identificats ni es podien començar a buscar remeis. Ells van revolucionar, són els grans pares de la microbiologia i de les malalties infeccioses, i van aportar molt coneixement i algunes de les primeres vacunes. I després Fleming va venir amb la part complementària, que va ser inaugurar l'era dels antibiòtics moderns que ens han salvat milers i milions de persones de malalties infeccioses gràcies a que hi ha tractaments com la penicilina i molts altres que han vingut després. Tot i que ja hi havia gent des de molt antic, des de que existeixen les vacunes, per exemple, que ja eren contraris a les vacunes, és evident que la situació en aquell moment era, la malaltia era molt pitjor i, per tant, el fet de tenir un remei com la penicilina o la vacuna literalment evitava que et morissis. Ara la nostra situació, com que hi ha moltes d'aquestes malalties gràcies a les vacunes, als antibiòtics i a moltes altres millores, les tenim oblidades pràcticament o les tenim molt ben controlades, no totes, però una gran majoria, doncs, aquesta sensació de risc s'ha perdut i ara doncs, les vacunes sembla que són una cosa com a més, no? I per què m'haig de posar això jo? I dubto de la seva seguretat o les multinacionals fan negoci. I jo sempre dic el mateix, cada cop tindrem que ajustar-ho més, no? Si li preguntessin a la meva àvia, em diria que m'he begut l'enteniment. Que tenir la verola és molt greu, que tenir la polio et pot deixar, diguéssim, discapacitat pel resto dels teus dies, que la gent es moria del sarampió i es moria de la tuberculosi. I, per tant, qualsevol remei d'aquests era molt ben acceptat i gràcies a aquests remeis estem ara com estem, no? Però, bueno, hem de conviure, òbviament amb opinions diferents, però malauradament moltes d'aquestes no estan basades en la ciència i el problema és que no solament poden lesionar el sentit de que fan mal a la pròpia persona que deixa de vacunar-se, que al fi i al cap es podria entendre que és un risc que assumeix individualment, sinó que si hi ha molta gent que no es vacuna, aleshores caiem tots, perquè perdem la immunitat que es diu de grup i podem tenir a tornar epidèmies, i si la gent no sabia el que era una epidèmia, aquest any crec que ja tothom ho sap, que ja té molt clar que això és una cosa que pot ser molt greu, que pot destorbar la vida de tots, i ara estem tots aquí esperant que ens arribi la vacuna o les vacunes per fer front a la Covid, no?
No sabem si en tots aquests mesos i amb les desenes, no sé si centenars d'entrevistes que heu fet, en algun moment heu pensat en com deurien gestionar, vaja, els avantpassats, els científics del passat, aquesta incertesa que vivim en el present i que d'alguna forma ens uneix a científics i a la gent del carrer en una qüestió, que no tot té resposta i que no hi ha respostes ni garanties que es puguin donar d'un dia per altre, si no hi ha una investigació prèvia o una certesa en l'experimentació, etcètera, etcètera, no?
Això és una realitat que heu descrit molt bé, és a dir, malauradament vivim i sempre viurem en un món d'incerteses, i si més no incerteses més absolutes o incerteses més relatives, que a poc, i de vegades fem dos passes endavant i de vegades hi ha alguna passa endarrere, es van intentant corregir o intentant limitar precisament amb la recerca biomèdica. Però això també tampoc és garantia, perquè precisament ara, per exemple, amb la Covid-19, aquesta recerca està avançant a una velocitat extraordinària i moltes vegades tots hem sentit aquests mesos titulars aparentment contradictoris. No hi ha immunitat, sí hi ha immunitat. No dura gaire, dura més. Sembla que va per aquí, sembla que va per allà, perquè encara no tenim, en alguns aspectes, un grau de coneixement suficientment contrastat, que és com avança la ciència, a base d'assaig i error, i a base de refutar o confirmar idees, i algunes ja han estat més o menys confirmades, i el nivell de coneixement que en tenim és més alt, lògicament, que a l'inici, però altres segueixen sent encara incògnites. I l'única manera d'avançar és aquesta que hem comentat, anar fent la ciència ben feta, la ciència seriosa, sòlida, contrastada, transparent, que es pugui criticar i replicar i al final decidir si aquell és el camí bo o és un error i ho hem de deixar, o és una anècdota o és una regla, i per tant ho hem d'anar mirant així amb aquest ritme.
És evident que això no havia passat mai abans, mai en el nostre mai, diguem-ne, de la generació actual i de les anteriors, però no sé si en algun moment també us ha tocat parlar molt. I, òbviament, cada vegada que es parla s'ha de dir alguna cosa i això que es diu té una repercussió. I a vegades, no sé si en algun moment el metge pensa en aquelles trobades amb malalts que tenen malalties, diguem-ne, difícils o que generen estats d'ànim o sensibilitat complexes, i sempre s'acostuma a dir, bé, li dic tot el que penso, tota la veritat, li dic part de la veritat, sense faltar la veritat. A quins està passant una miqueta això? Si en algun moment es diu tota la veritat, generes alarmisme. Si no la dius, resulta que generes una confiança que tampoc és la que les xifres t'estan aportant. La vara de mesurar en aquesta balança de dir allò que se sap o d'intentar d'alguna manera matisar-ho és complex?
Sí, és complexa, però en la meva especialitat en medicina, i especialment en epidemiologia o salut pública, almenys no jo, molta gent, estem absolutament convençuts de que la primera cosa és que has de dir sempre la veritat. Això és número 1. O sigui, vull dir, qualsevol cosa que no sigui la veritat acabarà tornant-se en contra, acabarà desacreditant, acabarà el que toqui. L'altra cosa és que aquesta veritat pot ser perfectament, i això jo, a lo llarg d'aquestes moltes entrevistes i moltes coses que faig encantat, he tingut que dir és, això no ho sé, o això no ho sabem, o això és incert, de manera que la resposta no és blanca o negra, és molt, molt grisa, moltes vegades, i a vegades simplement no ho sabem, i per tant no podem afirmar ni desmentir que això sigui d'aquesta manera. Però s'ha de dir la veritat, i especialment jo crec que s'ha d'apel·lar sempre a la intel·ligència i al sentit comú dels ciutadans, perquè ells rebin la veritat el millor explicada possible, de la manera que sigui més comprensible, i després prenguin les seves pròpies decisions o actituds que idealment doncs han de basar-se en aquestes realitats i en aquestes incerteses, perquè tothom ens pregunta de vegades què haig de fer? I moltes vegades dic, doncs mira, no ho sé, però probablement és més segur o més raonable que facis això que no pas que facis això altre, no? O aquesta pregunta que... I això quan durarà? No ho sabem. I quan començarà la segona onada? Tampoc ho sabem. És a dir, hi ha coses d'aquestes que simplement no ho sabem. Clar, si la gent es decepciona, està decebuda, perquè diuen, home, aquests no ho saben, doncs, malauradament, la medicina no és una ciència exacta i tenim moltes més incògnites de les que ens agradaria i moltes més incerteses de les que ens agradaria poder viure amb ella.
És que gairebé és per preguntar-vos, davant el dubte, i ara faríem referència als aforismes de sempre, davant el dubte, pensa sempre el pitjor o no?
Davant del dubte, nosaltres sempre intentem plantejar els dos escenaris i l'escenari intermig. Un és l'escenari pitjor, que sempre és una cosa habitualment més catastròfica i que pot impactar molt si no ho expliques bé.
Sí.
Després hi ha l'escenari millor. Els dos escenaris són possibles, és a dir, no ens estem inventant escenaris que no existeixen, sinó el millor i el pitjor. I després intentem anar a l'escenari més probable. No vol dir que els altres dos siguin impossibles, però els hem d'intentar col·locar una probabilitat, no? Vull dir, miri, això és molt poc probable, però clar, llavors de vegades et pregunten, però podria arribar a passar? Podria arribar a passar, però és molt poc probable.
Estem en l'època dels condicionals, doctor? Podria.
Però és que són condicionals. Llavors dius, però en canvi, l'escenari que considerem més probable i pel qual habitualment estem treballant amb més intensitat és aquest, que pot estar més cap un cantó, més cap a l'altre o més al mig. I aquest és el que hem d'intentar explicar. El que passa és que, malauradament, de vegades, especialment amb mitjans de comunicació, doncs l'escenari més fàcil, de vegades, no és tan atractiu, i, en canvi, l'escenari més terrorífic, per entendre'ns, doncs pot ser un titular que, si no es matitza bé i no es contextualitza, doncs pot fer o pot posar en boca del portaveu de l'Organització Mundial de la Salut, no sé, que hi haurà, jo no sé, 200 milions de morts. I clar, li hem preguntat, diu, escolti, quants milions pot haver-hi? Doncs entre un i 200. És poc probable que sigui un i és molt poc probable que sigui 200. Clar, estimem que probablement es mourà més al voltant de 5 o 10. Bueno, ja veurem com ho expliquem. Després, no, podria haver hasta 200 milions de morts. Fatal, no?, des d'aquest punt de vista, no? Però si no es contextualitza, són titulars que poden alarmar molt a la gent i aquesta alarma, en situacions d'incertesa, tampoc contribueix de vegades a que la gent prengui les mateixes decisions. Hi ha gent que es bloqueja, hi ha gent que s'assusta o fins i tot hi ha gent, i en veiem alguns exemples ara amb la pandèmia, que s'ho agafa tot en plan, bueno, això no serà res i passo olímpicament de la majoria de recomanacions que m'estan fent perquè no s'acaben ni d'aclarir ni saben per on van. Bueno, doncs malauradament pot passar això també. Sí.
Com a testimoni del que esteu vivint, ens estem portant amb una certa resiliència. Els nostres avantpassats davant la incertesa eren o es mantenien més ferms o fins i tot allò que sempre s'havia sentit a dir amb els avis, que la vida a vegades et porta coses i has de ser molt, ja no sé si dir, resignat, conformitat, amb una certa conformitat amb el que et porta la vida i tal. Ens estem comportant amb suficient resiliència? Ens estem, o veritablement, al cap d'aquests mesos, ens estem tensionant? Estem ara molt, molt reactius, molt refractaris a les coses? Ja no ens creiem a res ni a ningú, o ens creiem poc? Què ens està passant?
Jo crec que hi ha dues coses. Evidentment, les generacions passades vol dir uns quants anys,
sí.
Jo crec que això ja és una cosa no és especialment novedosa, tenien una resiliència més alta, havien viscut etapes molt dures i probablement d'alguna manera entenien millor el que és el dolor i la causa, diguéssim, els problemes relacionats amb les malalties. I per tant, d'això. Segona, no tenien tampoc tanta informació, és a dir, moltes vegades els metges i allò de vostè ha de fer això perquè li dic jo, i molta gent era més acceptava més aquest millor coneixement, sí, o coneixement asimètric per part del metge. Això ha canviat radicalment en algunes coses per bé, absolutament, i està aquí per quedar-se, i amb altres, doncs, com tot, té algun problema, no? La primera cosa és, ara les generacions actuals estan més confortables amb una situació de que tenim una bona sanitat, tenim un bon sistema de moltes altres parts bàsiques de la nostra vida, tenim aquest estat del benestar que ens fa pensar que ens han de curar de tot, que no ens hem de posar malalts i que tot ha de funcionar de forma perfecta, i afortunadament, majoritàriament, les coses han millorat molt en aquest sentit, però també tenim, d'altra banda, molta més informació. I aquesta informació, l'estat, que és molt bo, que els ciutadans estiguin més informats, amb l'afegit que han d'estar més informats i ben informats. I aquí tenim una mica el problema, que falta potser esperit crític o falta algun tipus de filtre, en el millor sentit de la paraula, no censura, sinó dir, aquesta és una font fiable, i em sembla que el que es diu aquí puc estar més o menys d'acord, però està basat en dades i té sentit el que expliquen. I això és una font potser no tan fiable, que me la miraré igual i fins i tot potser fins i tot serà més atractiva perquè explica les coses d'una forma més senzilla, perquè em fa pensar que tot és un problema de l'espai exterior o de l'estat profund o de les clavegueres de no sé on o de les multinacionals farmacèutiques o del govern nord-americà, que sempre són els dolents, o majoritàriament són els dolents de moltes pel·lícules, no? I si tu mires exactament el que hi ha darrere d'això i tu prens amb una mica de seriositat, veus que no té una solidesa ni de bon tros comparable a una fiabilitat a la de les altres informacions. Però els dos estan, i els dos estan en la mateixa categoria, i més en xarxes socials, en les quals qualsevol persona pot opinar el que vulgui i no ha d'acreditar ni per què dona aquesta opinió, ni de vegades, ni fins i tot identificar-se. Perquè això de posar pseudònims o aquestes coses doncs va molt bé per dir el que et doni la gana, perquè ningú et dirà, escolti, però vostè què diu, no? Bàsicament. Aquesta és una realitat en la que hem de conviure. I conviure vol dir, per una banda, una millora important del nostre estat de benestar, però que no ens treu de que puguem patir problemes, i molts problemes, i la segona cosa, una necessitat de tenir una bona informació i intentar fer molta pedagogia i intentar que la gent prengui les millors decisions consultant aquelles informacions que ens sembla, o tenim la garantia, de que són més fiables. I això és una tasca del dia a dia, que no sempre surt bé, però amb la qual hi ha que insistir, perquè si no acabarem tots, diguéssim, creient coses que literalment no són veritat. No? Per tant, s'ha d'anar...
Com a metge, com a professional de la medicina, suposo que us heu enfrontat a moltes coses, però tampoc sé si la classe mèdica o els investigadors o els professionals d'aquest ram estaven acostumats a ficar-se dins de l'arena, mediàtica, per dir-ho d'alguna manera, amb totes les seves conseqüències i amb tota la seva polseguera. Ho dic per si en algun moment, també com a professional, no sé, heu sentit aquell, allò que en diuen els castellans, un arrebato de dir, però com pot ser que s'estigui difonent aquestes coses o que puguin tenir tanta vida determinats missatges, jo que sé, com els de Miguel Bosé o com els de qualsevol altre, que tinguin tant recorregut i que tinguin tanta repercussió?
Sí, sí, és cert. Nosaltres, en general, diguéssim, no estem especialment entrenats o encara hem de millorar molt la nostra formació per poder entendre la dinàmica, per exemple, de les xarxes socials, saber com s'ha de participar, què s'ha de fer, què no s'ha de fer, per fer les coses ben fetes. Això n'hi ha que ho anem aprenent, alguns a base d'assaig i error, i altres pues, ho van aprenent d'una forma més així, però és evident que hem d'intentar ser-hi i, per tant, hem de jugar amb les mateixes regles del joc que habitualment es difonen aquests missatges. I això també implica una dosi extra de paciència, perquè entrar en una dinàmica de, per exemple, contrarrestar un rumor o una afirmació falsa d'una manera molt contundent, sabem que de vegades pot ser fins i tot perjudicial. És a dir, de vegades ens surt més beneficiat el que no diu la veritat que el que intenta dir la veritat. No? Per tant, hi ha coses... De vegades és millor no respondre, per exemple, no? I no dir res i anar insistint en la part positiva. O, per exemple, sabem que moltes vegades citar una falsa notícia per desmentir-la és molt pitjor que no simplement desmentir-la sense citar-la, perquè la gent de vegades es queda amb la idea de la frase inicial, no? La vacuna tal provoca això. No, això no és veritat. Doncs hem d'explicar. La vacuna no s'associa, no sé què, sense citar de vegades la font original. Anem aprenent, però és evident que els científics i els metges que fem medicina hem de saber i hem d'entendre que la nostra societat, no diré, no sé si majoritàriament o no, però amb una bona proporció, es mou molt dintre de paràmetres de comunicació que no són els que estem acostumats o clàssicament a entendre. I això hem tingut un exemple, jo crec, a part d'aquests que posava vostè, de personatges que també tenen el seu pes, perquè són famosos i, per tant, poden difondre missatges sense diguéssim, més això que fer servir les seves comptes de Twitter o d'Instagram, que tenen molts seguidors. També hem tingut un exemple que, en el sentit que hem d'aprendre, de que els missatges que s'han estat donant a la població, estem donant a la població general en relació a la Covid-19, doncs, per exemple, aquest estiu tothom hi ha hagut un moviment de els joves no fan cas, els joves passen de tot, com que no s'infecten o no són greus, aquests són els que més contagien i tal, i s'ha fins i tot arribat a culpabilitzar el jovent de determinades actituds, que segurament, que segur que existeixen, però que tampoc són majoritàries. No? Una de les coses que hem de revisar és per què els missatges de prudència, prevenció, distància, tot això, no han arribat bé al jovent. Perquè moltes vegades aquestes persones doncs, no llegeixen els mateixos diaris, no veuen els mateixos telenotícies i simplement no s'informen dels mateixos canals que la gent que té més de 50 anys d'edat, per posar un exemple. No?
Potser, doctor, perquè la joventut és una època, diguem-ne, poc procliu a missatges de prevenció i a missatges de contenció.
Correcte. Ho admeto, però també probablement és menys procliu a que, i em posaré jo d'exemple perquè ningú s'ofengui, no? A que el doctor Trilla digui alguna cosa i si el mateix li diu la Rosalía, que és un excel·lent cantant i superpopular i que tothom s'ho mira, doncs faran més cas. És a dir, que ells tenen diferents canals i diferents, diguéssim, exemples, diferents persones que poden ser persones a les quals els donin credibilitat. Esportistes famosos, cantants, actrius, actors, probablement més que els científics també podem sortir, però bueno, ja tenim una edat, ja no tenim quasi cabell i ens veuen una mica com el professor aquest, que bueno, aquest m'explica la lliçó, però jo això passo.
Vaja, que d'alguna manera aquella tesi que va expressar amb veu alta el doctor Simón, la compartiu, d'una certa necessitat que persones que són referents generacionals, amb veu alta i en la clau que pot connectar perfectament amb la seva generació, exposin aquest missatge i el puguin difondre d'una manera encara més potent que no pas el que s'està fent fins avui.
Jo estic convençut de que ajudaria més o, si més no, seria un complement que hauríem de valorar la seva efectivitat, però a priori, per diferents exemples que hem viscut, em dóna la sensació que aquesta és una estratègia que encara estem a temps d'aprofitar i em consta que estan intentant treballar-hi, però que és una estratègia que probablement seria més exitosa que no pas la que estem fent servir fins ara de missatges potser més oficials i sense distingir tan específicament els segments de la població en els quals, doncs, perquè veiem que hi ha més contagis o perquè veiem que hi ha més casos, han d'anar necessàriament adreçats.
És que com és la vida, doctor? Fa 4 dies les persones grans eren les més vulnerables, ara les persones grans a les residències són les més segures, però s'estan morint de pena.
Sí, aquesta és també una mancança que hem d'intentar solucionar, i això és més fàcil, per entendre's, és més fàcil solucionar que, diguéssim, tingui més contacte, que hi hagi més mitjans de poder-se apropar amb seguretat, que no pas deixar-los dintre de l'enorme risc de contagi que vam veure que amb caràcter explosiu i amb unes conseqüències terribles, diguéssim, ens va passar per sobre a la fase inicial de la pandèmia ara ja fa uns mesos. Per tant, s'ha de buscar aquest equilibri. Probablement es poden trobar algunes fórmules perquè la gent tingui més contacte, però fixeu-vos que un dels punts clau i l'estratègia que ara ha fet que la majoria de casos siguin més lleus, asimptomàtics, que hagi baixat la mitjana d'edat dels casos, és precisament aquest pràcticament blindatge o restricció important de l'accés i la mobilitat dintre de les guarderies, que s'ha d'intentar relaxar, evidentment, per permetre més contacte amb la família, però sempre veient que hem d'anar molt al tanto de que no es contagi gaire gent, perquè sabem que la capacitat d'explotar dintre d'una residència, on precisament la majoria de les persones que hi són allà tenen certa edat i certa patologia que se les fa més susceptibles, les conseqüències poden ser més greu. De manera que és un equilibri complex. Jo crec que la part de blindar des del punt de vista sanitari les residències ha millorat molt, però ara ens falta realment una part que és tan o més important, que és, i això com ho fem compatible amb un millor contacte segur des d'un punt de vista familiar, social i tot això.
En el marc d'aquestes, vaja, d'aquestes qüestions que no tenen massa explicació, molts encara ens preguntem, no només perquè ha vingut aquest rebrot, sinó com és possible que països que havien estat amb unes xifres gairebé diríem que iguals que les nostres o pitjors, com és el cas d'Itàlia, ara ho estiguin passant millor i nosaltres ho estiguem passant d'aquesta manera. No hi ha explicació.
N'hi ha moltes, però no sabem amb quin percentatge contribueix cada una d'elles. Segurament és una suma de diferents factors, però una explicació única dels italians fan això i nosaltres fem això, i això és l'explicació. Jo, personalment, primer, no s'ha fet aquest anàlisi d'una forma encara prou acurada des d'un punt de vista científic, i el que tenim són idees veient una mica la situació. I bàsicament es redueix, o jo crec que té que veure amb dos o tres coses molt senzilles. Els italians, realment el punt de partida era igualment dolent a la primera fase de l'epidèmia. Els dos països més castigats van ser Itàlia i França, algunes zones... França es va preservar una mica més, no? I llavors, a partir d'aquí, nosaltres hem tingut un estiu molt mogut amb brots, rebrots, i ara tenim una situació que som el primer país d'Europa amb nombre de casos nous des de fa algunes setmanes, i en canvi els italians tenen una situació de les millors, per no dir la millor, pràcticament segur dels països grans, la millor de tota Europa. Nosaltres vam acabar la fase de tancaments i confinaments que van ser molt estrictes i que la gent es va comportar molt bé, i quan la vam acabar, el que és la part final, la desescalada final, jo crec que potser amb diferent velocitat, però es va anar massa ràpid. Això és una cosa. Els italians van desescalar d'una forma més ordenada, deixant passar uns terminis i tal, entre altres coses, això pot tenir que veure o no, que perquè es va mantenir una espècie d'estat d'alarma, que no és el mateix que aquí, però similar, i era el govern de la República el que anava dient com s'anaven fent les coses. Aquí es van traspassar, perquè tenim l'estat que tenim, les decisions a les autonomies, i algunes autonomies les van passar de fase de forma potser massa ràpida. Aquesta és la primera situació. La segona situació és que Itàlia, de bon inici de la seva fase de desescalada, que es va fer més lenta i més ordenadament, tenia més bones capacitats que Espanya amb aquest famós rastreig, diagnòstic, proves PCR i aïllament. I això ho ha mantingut. Itàlia té una bona estructura per fer això, mentre que nosaltres, i aquí a Catalunya hem anat més ràpids i millor que altres comunitats autònomes, ens ha costat encara temps arribar a tenir una millor capacitat per fer aquest rastreig i aquesta detecció, i encara ens falta millorar, però com a mínim estem millor, però encara tenim temps per recórrer. Itàlia això ho tenia ben establert. I després Itàlia, per exemple, ja sé que aquí a Sitges especialment és una situació que evidentment no agrada, i és lògic, perquè tot té dos cares de la mateixa moneda, però Itàlia no ha obert durant tot l'estiu cap cosa, diguéssim, d'oci nocturn, ho han mantingut tancat durant tot l'estiu. I aquí l'estiu probablement ens vam relaxar una mica, i això no sé si els italians s'han relaxat menys o ho han fet d'una altra manera, però aquí ens hem trobat amb dues coses, amb aquestes, diguéssim, situacions de, per entendre, simplificant, oci nocturn, etc., i especialment amb contagis en l'àmbit familiar, a part dels brots dels temporers, i aquestes coses són diferents, no? Però vull dir, jo crec que aquesta falsa sensació de que quan et retrobes amb la família són tots coneguts, que tots aparentment estan bé, i segurament estan bé, però hi ha portadors asimptomàtics, i tots, segurament, si pensem, tenim algú conegut que es va contagiar amb un no sé què amb la família, amb una retrobada, amb un sopar, i això ha anat augmentant, i ha fet que el nombre de contagis també al final d'aquest estiu, però realment ara el tenim aquí amb pujada, però jo diria una velocitat lenta, i avui sembla que les dades d'avui, per exemple, són bones, però les dades d'un dia no poden encara justificar una tendència, però realment hem fet coses probablement diferents a la dels italians en el seu conjunt, i sempre hi ha un factor, coses que no sabem, o un factor de sort, que pot estar sempre, que pot haver contribuït més o menys a que estiguem en una situació que realment en aquests moments és preocupant, i per això els missatges de volem que comenci el curs, hem d'intentar començar amb la millor situació possible, hem de fer un esforç tots aquests dies que ens queden, cada un de nosaltres som com una pedra amb una muralla. Si nosaltres ho fem tot bé i construïm bé la muralla pot aguantar relativament el virus. Si la gent no contribueix i tenim forats a la muralla, el virus es colarà i acabarà fent més casos. I a part, també hem de demanar, i això és una reclamació absolutament legítima, que les autoritats, siguin estatals, catalanes o municipals, posin tots aquells, diguéssim, remeis, eines, etc., per ajudar a que això es faci de la millor manera possible, no? I així ens estem.
Com que més d'una ocasió, a veure com ho plantegem això, perquè el doctor Trilla ha volgut separar sempre, i ens sembla que ho mantingut amb una fermesa monolítica, l'àmbit professional d'aquest, com ho diríem això, de l'àmbit polític en el qual n'heu estat testimoni, perquè heu estat partícip també de situacions en les quals heu tingut els polítics al costat. Per aquells que diuen, bé, és que si hem de fer cas als professionals sanitaris i als mèdics, no podríem ni sortir de casa. Fins aquells que diuen que els polítics han de prendre decisions. En quin àmbit situaríeu cadascuna de les coses?
Ja, jo amb això, com heu dit, intento i m'esforço per fer-ho així perquè ho crec fermament. Primera, nosaltres, per dir nosaltres, vol dir els metges, els científics, els experts, els que siguin, que podem ser assessors o consultors. Primera, malauradament no tenim la veritat absoluta perquè moltes vegades no sabem ni quina és. Per tant, nosaltres ens limitem a fer els millors anàlisis que podem fer i, en tot cas, a plantejar, com hem dit abans, diferents escenaris, consells o recomanacions. Nosaltres veiem la nostra part. Pot ser més o menys molt limitada, si ets un superespecialista, o una mica més àmplia, depenent de quin camp et dediques. Però després hi ha tota una part que nosaltres podem intuir com a ciutadans, però és la part social, la part econòmica, la part legislativa, moltes coses que també ha de jugar en aquestes decisions. No és tot la ciència, encara que probablement, com s'ha dit, el primer és la salut, però hi ha moltes altres coses. I aquestes altres coses vol dir que al final algú ha de prendre una decisió tenint el màxim d'informació possible. I això són els nostres representants polítics democràticament elegits. Primera, perquè els elegim, perquè prenguin aquestes decisions, i segona, perquè quan tornin a haver eleccions els hi podem retreure o aplaudir per aquestes decisions que s'han pres i els hi podem tornar a fer confiança o no. Nosaltres, com a científics, jo almenys sempre defujo de... vostès farem el que diguin els científics. Bueno, escolti, vostè pot fer el que diguin els científics, però ho ha de matitzar, perquè primer és vostè que pren la decisió, sigui el president del govern espanyol o sigui qui sigui, i aquesta decisió, vostè, diguéssim, és responsable d'aquesta decisió. No som nosaltres. Pot fer cas o no ens pot fer cas. Ens pot fer menys cas o ens pot fer molt de cas.
Però ara, en algun moment us heu sentit, no sé si dir, interpel·lat en excés en aquest assumpte, doctor? Si d'alguna forma la pilota queia massa al terrat dels científics?
Segur que sí, però ens hem sentit sempre, primera, encara que sembli que això que diré doncs és una cosa que ha de dir, la relació amb els responsables polítics del color que siguin, si es manté dintre d'aquestes regles del joc, és absolutament neta i transparent. Mm-hmm. I a més jo entenc que quan nosaltres anem allà anem a donar la nostra opinió, sigui la que sigui, la que li agrada més o la que li agrada menys, vull dir això, però nosaltres hem de donar la nostra. Llavors, el que sí ens sentim interpel·lats, però això és així, és que de vegades ens diuen, escolta, no podeu afinar una mica més, o no ens podeu dir quina és la millor possibilitat, i els diem, doncs, no ho sabem. I si alguna cosa hem après tots, i si alguna cosa... Bueno, si ho sabem, ho diem, però si no ho sabem, hem de dir que no ho sabem. Si alguna cosa hem après tots, i jo especialment, és que s'ha de ser molt humil en el sentit d'admetre molt les teves limitacions i aquesta falta de certesa o de seguretat s'ha de posar molt clarament sobre la taula. Nosaltres quan intentem explicar alguna cosa sempre diem què sabem, què creiem i què podem demostrar. I no és el mateix el que sabem, del que creiem, del que podem demostrar. I per tant hem de matitzar molt bé el que és una opinió, el que és un fet, el que és un gran estudi que apoya clarament que això s'ha de fer d'aquesta manera, o el que simplement són diferents estudis contradictoris entre si que no ens diuen exactament per on hem de tirar. No? I si ens hi fixem, receptes clares no n'hi ha hagut. Diferents països han actuat tots de relativament diferent manera, amb resultats que poden ser fins i tot relativament diferents, i per tant ningú ha trobat, llevat de situacions molt puntuals, de països que es poden aïllar pràcticament, de que només tenen una entrada per un aeroport, de que és una illa amb 300.000 habitants tots controlats, això és més fàcil, però un país amb 47 milions d'habitants o amb 80, amb turisme i amb entrades per tot arreu, no és el mateix que Islàndia, per entendre'ns, o que Nova Zelanda. Per tant, les receptes no valen per tots igual i aquí ens hem trobat tots amb aquesta situació de no sabem exactament com ho podríem fer. Hi ha diferents opcions i ha de ser el responsable polític, el que té la responsabilitat de prendre aquesta decisió.
Heu utilitzat fa un moment un concepte, diria que fa mesos, vam parlar amb algú, i ara no sabré dir un nom, però algú ens va dir en veu alta que el que feia falta, en general, en tots els àmbits, era una mica més d'humilitat. En tots els àmbits ens ho deia, des del punt de vista d'aquella consciència col·lectiva, de davant d'una situació d'incertesa, no apretar més del compte, ni exigir més del compte, ni demanar coses que no es poden demanar quan en una situació que ens depassa no hi ha resposta d'un dia per altre.
Totalment d'acord, i a més hem de tenir en compte que moltes vegades, encara que tinguem una resposta que des del punt de vista teòric o científic pot ser bona, després hi ha que portar-la a la pràctica, i això no sempre és senzill ni possible. Per tant, nosaltres jo ja podem dir, escolti'm, s'hauria de fer una PCR a tots els catalans cada 3 dies. Dius, vale, això és una bona manera de controlar-ho, segur. Estem en capacitat de fer 7 milions de PCR i es deixaran fer els catalans una PCR cada 3 dies com els futbolistes de primera divisió? Doncs clar, és a dir, això és impossible. Per tant, hem d'intentar veure com aterrem algunes de les possibilitats a la realitat del dia a dia, que és, òbviament, com la vida, molt més complexa del que els marcs teòrics puguin semblar. Per tant, dosis d'humilitat diària, reconèixer que ens equivoquem, jo diria que cada dia intentem aprendre dels errors per intentar, com a mínim, no repetir els mateixos, fer-ne de nous, que sempre és millor, que digui jo, perquè si no t'hi vas fer, això ho has dit dues vegades, i vas dir les dues vegades. Doncs, ho hem d'intentar evitar, no? I molta humilitat en el millor sentit de la paraula, és a dir, no, això, però accepto que no ho sé, accepto que no ho puc, diguéssim, recolzar amb més dades de les que tenim fins ara i, per tant, no ho tenim del tot clar, o el que vam dir, doncs, s'ha demostrat que no ha anat bé i hem de buscar una altra estratègia perquè això, doncs, no ha funcionat, no? Mm-hmm. Això és el dia a dia.
Sou veí de Sitges des de quan, doctor?
Bueno, jo la meva relació amb Sitges des que era petit, els meus pares estiuejaven aquí a la platja de Sant Sebastià des que eren molt petits, molt petits. Després, quan ja vam, durant un temps, vam deixar d'estiuejar. Bueno, els meus pares, de fet, van venir amb molta freqüència i jo vaig viure a Sitges, literalment, i vaig portar els nens a l'escola i tot això, pràcticament un període de 10 anys, farà uns 7 o 8 anys, però quan els fills es van fer grans, i nosaltres també ens hem fet grans, vivim a Barcelona, però mantenim a casa aquí a Sitges i tots els caps de setmana que puc, per poc que pugui, venim tots aquí, eh? O sigui, germans, jo, el gos, tots. És a dir, que me l'estimo molt, Sitges. És no sé si la primera o la meva segona, diguéssim, nacionalitat, però segur que està al mateix nivell que la primera.
I el futur portarà a una... Tot això per aquells que deien que el món no serà mai més igual i que canviarem i que totes aquelles coses que deien, el futur portarà una vida més propera a la vida de poble que no pas a la vida d'un pis en un bloc de pisos en una ciutat?
Jo crec que si alguna de les coses que hem d'aprendre d'aquesta pandèmia és precisament aquesta espècie de baixar un punt la marxa de tot el que fem, gaudir de coses que ens semblen properes i que potser ara no valorem tant, no tenir tanta pressa en fer les coses, i probablement això porta més a un estil de vida que tant de bo fos com l'estil de vida habitual de tolerància, respecte i tot el que hi ha a Sitges, que és una vila especialment apreciada per aquesta manera de viure, amb la qual es viu perfectament bé, jo encantat, i per tant tant de bo diguéssim, poguéssim anar una mica cap aquí. Hem de frenar una mica, hem de veure que no podem dependre tots del món mundial i estar-nos movent sempre i que un dia falli alguna cosa i ens quedem tots sense trajes de protecció, per exemple, o sense mascaretes. Hem d'entendre que això ho hem de fer una mica entre tots, i crec que aquesta serà una idea que espero que les nostres generacions, potser no ens donarà temps encara, però les futures generacions se l'aprenguin amb interès i que la puguin dur a terme d'una forma pràctica. Evidentment, el món és globalitzat i això té avantatges, però la vida local tranquil·la, ordenada i això en un món globalitzat, jo crec que és possible. I, per tant, hem d'intentar combinar les dues coses, crec.
Torno una mica al principi de la conversa per acabar. Els doctors més veterans, i em sembla que esteu en aquesta categoria ja d'entrar en la veterania, o en moltes hores de vol, sempre acostumen a dir que de la medicina que ells van aprendre, o del moment en el qual ells van aprendre i van començar a treballar de metges, es quedarien sobretot en aquella certa consciència que tenia cadascú de cuidar-se davant determinades malalties. D'aquella consciència de, molt bé, ve una grip, doncs si ve una grip m'estic a casa, l'haig de covar, passaran els dies que passaran i un cop hagin passat, i ja està. I no d'aquesta consciència de tinc la grip, m'agafo un antibiòtic i l'endemà me'n vaig a treballar. Hem perdut una mica aquesta consciència d'haver de en algun moment prendre el determini de cuidar-nos a nosaltres mateixos i no deixar sempre en mans del cap de torn, de les urgències de torn, situacions que poden ser perfectament assumibles en un entorn familiar, en un entorn d'un domicili?
Jo crec que sí, en part, i aquesta formaria una mica part d'aquesta idea de tornar una mica al món més familiar, més local, no? Fixeu-vos en una cosa, i amb això també jo acabo, si vostè ho permet.
Sí, home, i tant.
El que determina la nostra salut, diguéssim, són diverses coses. Hi ha una part important que és l'herència, i això el que li toca. Cadascú tenim els gens que tenim i això ens permet fer més coses o altres coses. Hi ha una part molt important que té que veure molt amb això que vostè ha comentat, que són els nostres estils de vida, el que fem, si fem una vida sana, si mengem bé, si fem exercici, si mantenim hàbits de neteja, si no fumem, totes aquestes coses, una part molt important, molt més important, per exemple, del sistema sanitari. El sistema sanitari és, per entendre's, en gran part el mecànic, el que intenta arreglar les coses que s'han espatllat. El que hem de fer tots és mantenir la nostra màquina, que és una màquina extraordinària i quasi perfecta, però evidentment que té avaries, que és el nostre cos, dintre de la millor situació possible, sense caure, tampoc amb l'exageració de no fer res, que no sigui, per entendre'ns, divertit en aquesta vida, que hi ha coses com tot en moderació, es poden fer, però sí que específicament tenint autocura d'aquells factors que depenen de nosaltres. La dieta, l'exercici, la prevenció de determinades malalties, les vacunes, el fet de consultar periòdicament doncs, com tinc la pressió arterial, totes aquestes coses que sabem que ens poden ajudar a fer una vida més ordenada i al final la realitat és que ens morirem tots, això està clar. L'altra realitat és que hi ha gent que arriba a una edat avançada amb una plenitud de salut que altres no hi arriben. I per tant, el millor que fem, aquesta frase famosa de que s'han d'afegir anys a la vida, sí, o vida als anys, el que hem d'afegir és vida als anys. És a dir, viurem més anys, però hem d'intentar viure amb la millor salut possible. I això en gran part, no amb tot, òbviament, però en gran part depèn de nosaltres, d'aquests estils de vida i hàbits saludables que hem d'intentar cultivar. I una cosa, una de les coses que més ajuden a arribar a les edats més avançades de la vida amb millor estat de salut físic i mental,
sí,
és tenir amics, tenir família, tenir un cercle que tu puguis compartir amb ells. És a dir, la soledat mata, literalment, no m'ho agafi literalment.
Sí, sí, aquí, sí, però no, però em sembla que l'hem entès perfectament.
O sigui, tenir una bona xarxa de persones amb les quals pots compartir, que et poden ajudar, els que tu pots ajudar, tenir relacions socials, és una de les parts importants. Jo crec que això, en viles com a Sitges, és una cosa que es pot fer amb tota la normalitat del món. Per tant, estem en molt bona posició per intentar millorar aquest futur que ens espera.
No passava massa sovint que un metge ens parlés dels mals de l'ànima, que també, no sé si en aquesta època...
Són importants,
eh?
Són molt importants. Sí.
Tenir 3/4 d'hora el doctor Trilla ha estat un privilegi amb l'agenda que té, que saben tots vostès quin és, perquè no ha parat des de l'inici. Bé, suposo que ja no parava abans, però és evident que des de l'inici d'aquesta pandèmia això ha estat una petita bogeria. Què heu fet, vacances?
Sí, hem fet 2 setmanes i després una setmana més separada per una setmana de feina, evidentment a Sitges, tranquil·lament. Passejant pel passeig i alguna excursió més i gaudint de la ciutat, de la tranquil·litat, de moltes coses. O sigui que la mar de bé. Si algun lloc hem pogut descansar és aquí a Sitges, o sigui que perfecte.
Doctor, agraïts per tot, una vegada més.
Vinga, a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia. Gràcies. Adéu.